serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 al dia, la nit que s'està jugant des de fa una estona a la final del US Open. Carlos Alcaraz contra Casper Ruud. Qui guanyi, a més d'aconseguir el seu primer Grand Slam, serà el nou número 1 mundial. Primera final de Grand Slam per al Murcia, segona per al Noruec, que va perdre el mes de juny contra Rafa Nadal a Roland Garros. De moment perd el primer set, domina Alcaraz per 5-3, ja té trencament a favor Carlos Alcaraz, ara serveix Casper Ruud 15-0, però de moment el primer set pinta més per Alcaraz que no pas per Casper Ruud. El US Open femení el va guanyar ahir a la nit la número 1 del món, la polonesa Swiatek, que es va imposar a la final la tunisiana Jabeur. Xavi ha donat avui la convocatòria per Munic. El Barça juga dimarts a Munic contra el Bayern. 25 jugadors viatjaran a Alemanya demà al matí. La principal novetat és que torna a la llista Sergi Roberto, que tenia petites molèsties i no va ser a Cádiz. Anirem a Munic per comprovar si allà, a Munic, esperen el partit de dimarts amb tantes ganes com les que tenim aquí. El Barça continua segon a la Lliga després de la victòria d'ahir 0-4 al camp del Cádiz. El Madrid avui ha guanyat a casa el Bernabéu al Mallorca, tot i que s'ha avançat al Mallorca, el Madrid ha acabat guanyant 4-1. La resta de partits de primera jugats aquest diumenge han estat el Betis 1, Villarreal 0. Acaba de finalitzar el Villamarín, el primer gol que rep el Villarreal a la Lliga aquesta temporada l'ha fet el jove del Betis, Rodri. Getafe 2, Real Societat a la tarda, i el 1, Atlètic de Bilbao 4. En la classificació, el Madrid és líder amb 15 punts, és l'únic equip que ha guanyat tots els partits. 5 partits, el segueix el Barça amb 13 punts, que ha fet un empat, el del primer dia contra el Rayo. El Girona és 8è, no està gens malament, amb 7 punts, després de la victòria de divendres contra el Valladolid a Montilivi, i l'Espanyol es queda amb 4 punts després de la derrota d'ahir 2-3 contra el Sevilla i de les pífies del central uruguaià Cabrera. A segona, l'Andorra ha empatat a un camp difícil com és Anduba, Mirandés 1, Andorra 1. A la classificació, la Unió Deportiva Las Palmas és líder, però si el Granada guanya demà, serà líder en solitari. L'Andorra és 14è amb 7 punts. Ja sabeu que la Lliga Femenina de Futbol havia de començar aquest cap de setmana, però hi ha hagut aturada de les àrbitres i no s'ha jugat cap partit. El derbi que s'havia de jugar aquesta tarda entre el Llevant Les Planes i el Barça a Sant Joan d'Espí, els dos equips s'hi han presentat, s'han canviat, han sortit a la gespa, però no han jugat. En parlarem perquè, malauradament, és una de les imatges del cap de setmana. I avui ha tornat el futbol al camp d'esports de Lleida. Partit de la segona ref, Lleida Esportiu 1, Ebre 0. Els jugadors de Lleida han celebrat el gol i la victòria ensenyant una samarreta on s'hi podia llegir "Per sempre, Dani Badia". Quin detall tan bonic. Molt sovint recordem el Dani Badia, que ja sabeu que ens va deixar aquest estiu. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 de setembre. Club de la Mitjanit per la Diada. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ferran Martínez. Ferran, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, qui d'aquí no té posada la tele amb la final del US Open? L'Oriol i jo la tenim posada a l'estudi de Catalunya Ràdio, la resta la tenim posada seguint l'Alcaraz Casper Ruud.
I tant.
També la tenim posada, també.
També.
5-4, oi? Ha mantingut el servei Casper Ruud i ara servirà Carlos Alcaraz per tancar el primer set. Té trencament a favor, servei amb 5-4 per sumar el primer set en aquesta final del US Open. Qui guanyi serà el nou número 1 mundial. Avui ha acabat al vespre la Vuelta a Madrid. Victòria final per al jove belga Remco Evenepoel. Es veia venir feia dies. I ha confirmat el maillot vermell a la castellana. Enric Mas i el jove de 19 anys, Juan Ayuso, han completat el podi. L'última etapa, en final, el Passió de la Castellana a Madrid, l'ha guanyat a l'esprint un colombià, Molano. Avui també hi ha hagut Fórmula 1. Gran Premi d'Itàlia. Ha tornat a guanyar Max Verstappen, que té el Mundial a tocar. Si guanya la pròxima cursa, fins i tot pot ser campió d'aquí 3 setmanes a Singapur. Aquesta nit s'han completat els vuitens de final de l'Eurobàsquet, amb sorpreses. Ha perdut Sèrbia. I Grècia ha patit moltíssim contra la República Txeca en un partit que ha acabat fa uns minuts. Finlàndia ha guanyat Croàcia, serà el rival Finlàndia de la selecció espanyola als quarts de final, que jugaran dimarts. Els resultats d'avui a l'Eurobàsquet han estat Grècia 94, República Txeca 88, 17 assistències de Satoranski, 21 punts de Vesely, però els jugadors del Barça no han pogut finalment amb la Grècia Antetokounmpo, que és a quarts de final. Finlàndia 94, Croàcia 86, Sèrbia 86, Itàlia 94, ha caigut Sèrbia, una de les favorites, i Ucraïna 86, Polònia 94, 94-86 o 86-94 en gairebé tots els partits. És curiós. Aquest vespre també hi ha hagut bàsquet a Badalona, partit de presentació de la penya davant l'afició contra el Partizan de Zeljko Obradovic, entrenador de la penya a la primera Copa d'Europa del bàsquet català, la Copa d'Europa de la penya, l'any 94, ha guanyat la penya de 30 punts. Joventut 92, Partizan 62. A Vilasana s'ha disputat la Supercopa Femenina d'Hockey Patins. L'ha guanyada el Gijón 1-0 al Palau. En tenis taula, el Vic Girbau ha quedat fora de la Champions femenina. Ha perdut el segon partit contra el Quevilly francès. Jugarà la segona competició europea, l'Europa Cup, a partir de la segona ronda. Això és el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. I que acaba de gran manera el primer set a la final del US Open és Carlos Alcaraz, manté el servei, suma el primer set. Carlos Alcaraz, 6, Casper Ruud, 4, 6-4 el primer set per Carlos Alcaraz, que comença guanyant aquesta final del US Open. Pendents d'aquesta final del US Open, Alcaraz acaba de sumar el primer set 6-4 contra Casper Ruud. Qui creieu que guanyarà la final i serà el nou número 1 mundial? Sumarà el seu primer gran slam, Uri?
Jo crec que Alcaraz. I bé.
Sònia?
No en tinc ni idea. No, és que no en sé prou de tenis com per posicionar-me sobre
de
això.
Moment, els amics, tens l'indici del primer set. Però vaja, està bé que no et mullis. Ricard?
Jo vull que guanyi Ruud.
I qui creus que guanyarà?
Sempre a la contra,
Sí, perquè a mi m'apassiona l'explosió de l'esport noruec, El tema Warholm, Ingebrigtsen, Ruud, Magnus Carlsen, Hegerberg, Holland, Ødegaard... O sigui, no sé què ha passat a Noruega els últims...
Solskjaer...
25, bé, aquesta és quan Noruega era una...
Solskjaer,
era una secundària, sí, no? Sí. Però és que els últims 25 anys, no sé què ha passat, hi ha hagut un boom bestial, i aleshores vaig amb Ruud i crec que guanyarà el Caraz.
Ferran.
Doncs mira, jo a roda del Ricard, jo vull que guanyi Ruud, però crec que guanyarà el Caraz i ja ho té molt bé, a més amb la dinàmica amb la que arriba.
Jo crec que guanyarà el Caraz. Va dies a mi el Caraz, hi ha dies que em cau força bé, hi ha dies que em cau també, juga molt bé a tenis i té màgia, té àngel, a banda de picar fortíssim la pilota, crec que guanyarà el Caraz fins i tot en 3 sets. He vist que el Ricard no és gaire de Carlos Alcaraz, el Ferran potser tampoc. James. Tampoc, Ferran?
No, jo no massa.
Sònia, tu ets de Carlos Alcaraz?
Sí, per què no?
Sí?
Vaja, no hi tinc res en contra.
Uri, a tu t'agrada?
A mi m'agrada molt com a tenista. No tinc res en contra d'ell.
En el meu cas soc més de Nadal. I, tot i que s'intenta evitar la comparativa i que no hi hagi rivalitat, són dues generacions absolutament diferents i...
Home, la família Nadal avui anava a favor de Ruud.
Clar, perquè s'entrena a l'acadèmia.
Correcte.
Molt sovint. Ho ha explicat l'excorretja també al Tot gira l'ull de Falcó.
Deixa explicar una anècdota, perquè abans el que estàvem veient, jo quan estava a casa estava en una pantalla veient el tennis i a l'altra estava fent zapping entre el Betis Villarreal i també la Juve Salernitana. Que la Juve començava perdent 0-2. És que he vist una jugada que em sembla molt curiosa. La Juve ha empatat en minut 93 amb un gol de Bonucci de penal. Bueno, ha fallat el penal i ha marcat el rebuig.
Bonucci tira els penals, la Juve.
Sí. I a minut 95, Milic ha marcat el 3-2. Ho ha celebrat traient-se la samarreta, l'han expulsat amb segona groga i després el bar ha anul·lat el gol.
Han anotat el gol, però no per la vermella, sinó perquè era...
No, han anotat el gol per un fora de joc posicional.
I la targeta no li treuen a Mili.
Exacte.
O sigui, això ens ho va
explicar
ens ho va explicar l'Albert Mora, que aquest era un cas absolutament estudiat i integrat. O sigui, el teu gest, sigui antiesportiu, o sigui fora de reglament, forma part del que has fet, més enllà que la jugada anterior sigui revisada. O sigui, això és com si en lloc de treure la samarreta fa un cop de puny a algú, i perquè li anul·len el gol, el cop de puny no val.
Jo crec que és diferent, no?
Bé, sí, no intentes fer mal a ningú.
Jo això ho revisaria.
No? El que revisaria és potser
la samarreta.
Que no sigui groga per una samarreta.
No entenc per què. Perquè no, perquè mostren missatges polítics. Treure la samarreta es va posar de moda als anys 90, potser, i era un senyal d'eufòria desenfrenada.
Sí, però inclús en el cas que es mantingui la groga per treure la samarreta, si després el VAR t'anul·la el gol...
Exacte,
que mantinguin la targeta.
Una mica cruel.
Sí. No, jo ho trobo bé.
Ara que han acabat 2-2, Juve, Salernitana, 2-2. Ha remuntat la Juve, només ha pogut empatar. Flashing Meadows està jugant el primer joc del segon set, servei per Casper Ruud, 30 iguals, el primer set l'ha tancat al seu favor Carlos Alcaraz. Estarem molt pendents d'aquesta final del US Open durant tot el programa, també un cop acabem el programa, perquè dubto molt, estic gairebé segur que a les 12 això no ha acabat, però és que dimarts hi ha un partidàs, el Bayern-Barça. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Tu ets d'Alcaraz o no?
Ni fu ni fa.
El Barça demà marxa al matí a Múnich, amb quins jugadors?
Doncs amb tots els del primer equip, 25 convocats, això vol dir que Xavi n'haurà de descartar dos. Torna Sergi Roberto, que ahir no era a Cádiz perquè tenia molèsties, i és Eric també, que està bé de les molèsties que va patir el cap de setmana passat.
I a Pablo Torre també, que ha entrat a la
també Pablo Torre, sí.
Quin planning té el Barça?
Doncs l'equip viatja demà al matí cap a Munic, a 11:15, a la tarda entrenament, a les 7, a l'Allianz Arena, abans a 17:15 sentirem Xavi i Araújo.
Casper Ruud guanya el seu servei, 1-0 al segon set pel tenista noruec, un 7-0 a la final a favor de Carlos Alcaraz, inicis del segon set. Com afronteu el partit de dimarts a Munic, Uri?
Jo molt esperançat i convençudíssim d'aquest nou Barça, per la qualitat que té, competirà el partit. Vull dir, després el pots guanyar, el pots perdre, el Bayern no està molt fi, però el Bayern té un autèntic equipàs, per mi dels favorits per guanyar la Champions, però jo estic segur que el Barça el competirà de primer a últim minut.
Sònia?
Sí, optimista. És cert que els resultats del Bayern a la Bundesliga no són especialment bons, però també sabem que els dos equips dimarts mostraran la seva millor versió, però així com el dia del sorteig estàvem tots bastant més espantats, crec que amb el pas dels partits anem agafant confiança amb aquest Barça, i després, exacte, vull dir que tu acabis perdent a l'Allianz Arena, entra dintre de les possibilitats, tot i que siguis aspirant al títol, però el que sí que tinc la sensació és que el Barça no perdrà la cara al partit.
Ricard?
Doncs en la línia, jo crec que el Barça arriba molt bé a aquest partit, que és veritat que tothom està com molt pendent per tenir moltes respostes i jo crec que estem exagerant, diríem, que la transcendència del partit simbòlica, però clar, els últims capítols del Bayern-Barça ens obliguen, no?, a intentar que sigui un punt d'inflexió, com esveir fantasmes, com dir, va, i aquesta plana ja l'hem passada. Jo crec que és més simbòlic i forma part més del nostre univers mental que no pas del real. És a dir, el que passi a Munic jo crec que no ens indicarà una situació exacta, sinó que ens la farem venir bé per tenir algunes referències. El Barça el que sí que ha de fer és intentar evitar el passat, no? I com a mínim, com explica la Sònia d'Oriol, jo estic convençut que ho faran, estiguin a bon nivell, competeixin, que puguin mirar un gran a la cara, que és una altra de les assignatures pendents d'aquest equip, no? Però vaja, que es presenta un partit molt atractiu i ara amb il·lusió perquè veiem el Barça en condicions de fer una gran actuació.
Barra Martínez, vas a Munic?
Sí, vaig a Munic i amb molta més il·lusió que l'any passat, que també hi vaig anar, una mica per el que dèieu. Ara el Barça pot tornar a mirar de tu a tu als grans d'Europa. Sí que és veritat que el Bayern
té un equipàs, perquè l'altre dia al partit de l'Stuttgart repassava una mica les rotacions que havien fet i clar, el que havia entrat era Musiala, Gnabry, tornava Goretzka...
Musiala es va fer mal ahir,
Sí, es va fer mal, és dubte fins a última hora, però vaja... Bueno, és dubte fins a última hora o s'ha confirmat ja que no pot
jugar? En principi
jugar?
No és greu, en principi.
En principi no,
semblava un cop al turmell.
És més greu Coman.
Coman no, en principi no arribava. Va dir Nagelsmann la prèvia a l'Stuttgart, no sé com evolucionarà. Però vaja, això que dèiem, no crec que serà una molt bona prova pel Barça. En la línia del que deia el Ricard, es poden treure conclusions, però tampoc sense tornar-se boig. I bé, a veure en quin punt de l'evolució de l'equip està, no? Com dèiem, pots mirar de tu a tu el Bayern, que ja és un gran pas.
Roger, aquest matí el Barça ha fet l'ofrena floral a Rafael de Casanova amb motiu de la diada, hi ha anat el president Joan Laporta, i també Eric García i Alexia Putellas. L'Alexia és la capitana, l'Eric García no. Ni Busquets, ni Piqué, ni Sergi Roberto, ni Alba en aquesta ofrena, però això té una explicació.
Sí, que ho va demanar Eric. Va demanar ell mateix poder assistir a l'acte i, per tant, doncs, no calia que hi anés cap dels capitans, ni Busquets, ni Piqué, ni Roberto, ni Alba.
Després s'han entrenat en condicions, sí, amb normalitat, Eric també, sí, que no ha jugat els dos últims partits perquè va quedar tocat de Sevilla i demà cap a Munic. Recordeu qui va jugar a la final del US Open de l'edició de l'any passat, 2021?
No.
Teniu bona memòria. Ricard, ets la meva esperança.
Medvedev, no?
Medvedev, Djokovic. I fa dos anys...
Nadal Medvedev?
No. Tim Zverev. Fa dos anys Nadal no hi va anar i Djokovic va tenir...
Fa tres ja de Nadal Medvedev?
Sí. Sí, va ser prèvia a la pandèmia. Ho dic perquè recordo que vam seguir el programa a la final. Sí. I estem rebent algun comentari, concretament un comentari del Joan, que és un oient del programa, i li agraïm moltíssim, que es queixa que fem molt seguiment a la final, perquè hi ha Carlos Alcaraz, que és murcià, no és català, i que no hauríem de posar-hi tanta atenció. Però vaja, li estem posant l'atenció que ens sembla d'un esdeveniment esportiu a nivell mundial, i és exactament, o molt similar, el que vam fer l'any passat amb el Medvedev Djokovic, que recordo apostàvem gairebé tots, excepte el Ricard, per Djokovic.
Ara, quan ho has dit, he recordat que era aquesta la final.
I fa dos anys, per Tim Medvedev, que Tim li va aixecar una final que era 2-16 a favor de l'alemany. O sigui que 2-1 per Casper Ruud a l'inici del segon set, un 7-0, de moment domina la final Carlos Alcaraz. En una estona recuperem el fil del Bayern-Barça, fins i tot passarem per Múnich, però ara recuperarem un moment, uns minuts, el que ha passat avui al Bernabéu al Madrid-Mallorca. Madrid 4, Mallorca 1. El Madrid ha començat perdent, però ha acabat guanyant 4-1 sense Benzema, que està lesionat, però amb Vinícius i amb Rodrigo, que han fet un gol cadascun. Fede Valverde ha fet l'empat, pràcticament l'última jugada de la primera meitat ha estat important per al Madrid empatar abans del descans. Després el Mallorca ha perdut una ocasió molt clara per fer l'1-2, Antonio Sánchez, i després que el Mallorca perdonés, el Madrid s'ha imposat amb 3 gols, un de Vinícius, un de Rodrigo i un de Rüdiger. Veieu aquest Madrid en una línia molt similar a la de la temporada passada, que la Lliga la va fer molt bona i va fer molts punts, Ricard?
Jo millor. Sí, a mi el Madrid m'està agradant molt aquesta inici de temporada. Crec que tornem a trobar de les millors versions de Madrid i Barça. Crec que tots dos equips estan fent un inici de temporada per mi dels millors. Jo crec que ha condicionat una mica també en el cas del Barça, per la necessitat de canviar el cicle, en el cas del Madrid també, pel tema del Mundial. Els futbolistes, jo crec que aquest primer trimestre estan molt més endollats que en altres primers trimestres. I veig el Madrid com molt madur, molt estable, que Ancelotti està gestionant molt bé el creixement dels joves, i fins i tot, clar, t'imagines el duel de present i futur. O sigui, és que al Barça hi ha Ansu, hi ha Pedri, hi ha Gavi, hi ha Eric, i al Madrid hi ha Camavinga, Vinga, Rodrigo, Vinícius, o sigui, fa la sensació que estan naixent, diríem, dos cicles a Barça i a Madrid que poden durar molts anys. I crec que tots els equips ho estan fent molt bé, que estan produint molt en atac i amb molta facilitat tots els equips. Veurem com evoluciona, perquè això acaba de començar, però la sensació és que això serà un duel Barça-Madrid, però diríem que a quilòmetres a distància de les alternatives, per mi.
I creieu que tornarem a aproximar-nos o fins i tot arribar-hi als 100 punts, Sònia?
Sí, sí, coincideixo plenament amb el que diu el Ricard i crec que, a més, que això, que ni Madrid ni Barça fan la sensació que hagin de fallar gaire. Gairebé anirem a allò que passava ara fa uns anys, que els duels, els clàssics entre ells, marcaran molt el campionat. També és cert que estem en l'inici de la competició, que el Madrid sobretot té un grup relativament assequible a la Champions i que per tant no es despistarà gaire a la Lliga i que després arribaran ja, cal veure com tornen del Mundial, no? Però que a nivell de qualitat els dos equips estan molt per sobre i per tant fins i tot en el cas que el joc pugui baixar, que fins al moment tant el joc del Barça com del Madrid és prou bo, t'apareix la qualitat. I en el cas del Madrid, em sembla que aquest any efectivament Vinícius és encara millor del que ho era l'any passat, Rodrigo és encara millor del que ho era l'any passat, perquè és una qüestió de lògica, van agafant anys i confiança i experiència, i per tant serà un rival molt dur de cara al campionat.
Però és un any incert pel tema mundial, vull dir, no sabem què passarà, sobretot tot en el postmundial. O sigui...
Sí, això encara ho fa més divertit, eh?
Clar.
Més imprevisible, sí, perquè has de tornar a començar pràcticament de zero amb la motxilla que portis, però a nivell de preparació dels equips, de moments, de confiança, doncs tot començarà novament al gener, i tu com ho veus?
Això que preguntaves de la xifra de punts, jo crec que serà molt elevada pels dos equips, però no només per la qualitat de la plantilla, per la profunditat de la plantilla, perquè ara els dos equips estan jugant molt bé, sinó perquè crec que aquesta és una lliga en què hi ha 8-10 equips que són els que estaran a la zona baixa, que la diferència és més gran que en altres anys. Jo estic veient equips que se'n fa difícil que puguin... Avui, per exemple, veient l'Elx Atlètic de Bilbao, que en mitja hora ja li havien marcat 4 gols, el Cádiz ahir, inclús el Mallorca avui... Vull dir que crec que hi ha una sèrie d'equips que ni fent-ho regular Barça-Madrid es deixaran punts contra aquests equips. Mm-hmm.
Ferran.
No, jo al Madrid realment el veig un equip molt sòlid i com dèieu progressant sobretot la gent jove, estan fent una transició molt bona dins d'aquest cicle fins i tot, perquè estan entrant ja peces de jugadors joves que cada vegada són més importants, no només Vinícius, que avui per exemple Rodrigo, que ja va fer una gran Champions la temporada passada, se'ls lesiona Benzema, juga més centrat i és un futbolista que jugant en aquesta posició més de mitja punta doncs també ha demostrat que té una qualitat espectacular i que encara no té sostre, així que jo també segueixo la línia que dieu, no? de lliga molt molt competida entre Barça i Madrid i no sé si arribaran als 100 punts, però vaja, se'n deixaran uns poquíssims.
Molt bé, a veure, passarem contra la final de temporada a veure si arriben al 100 o no. Jo crec que no arribaran al 100, s'hi aproparan però no arribaran cap dels dos. Ara hem de tractar una de les pitjors notícies d'aquest cap de setmana, dels últims dies, el que ha passat amb la Lliga Femenina de Futbol, que no ha pogut començar. Aquesta tarda, per exemple, Sant Joan d'Espí, però al camp del Llevant les Planes, les jugadores del Llevant les Planes i les del Barça han sortit a la gespa a les 6, que era l'hora fixada per començar el partit. S'han hagut d'estar mitja hora sobre la gespa. Al cap de mitja hora, el partit s'ha ajornat oficialment per incompareixença de les àrbitres. Les àrbitres s'han plantat, han complert l'amenaça, no s'ha presentat cap àrbitre a cap camp, reclamen millors condicions i tenen tot el dret a reclamar aquestes millors condicions, però és difícil no pensar, no veure al darrere de tot plegat la lluita, una vegada més, entre Tebas i Rubiales, entre la Lliga i la Federació Espanyola. I al final, el que surt mal parat aquí, surt mal parada la imatge d'una competició que intenta progressar, millorar, apropar-se a la Lliga masculina, i així és molt, molt difícil. Demà al migdia, les àrbitres a la seu de la Federació Espanyola de Futbol explicaran els seus motius de l'aturada. I a la tarda, les 5 estan citades a la seu del CSD, del Consejo Superior de Deportes, per negociar una millora de les seves condicions i que tot comenci. La Sònia Salmà, entre tots nosaltres, segurament és qui té més informació sobre aquest cas, perquè segueix ja fa anys de molt a prop a la competició femenina, el Barça femení, la resta d'equips. Com ho has vist? Com creus que es resoldrà? I si la setmana vinent podrà començar la Lliga?
Jo confio que sigui així. Crec que el Consell Superior d'Esports, que al cap i a la fi sembla que és l'únic que ha de posar els dos senyors... és cert que aquí Tebas no apareix als papers, però Tebas està al darrere de la Lliga de Futbol Professional Femenina, també. I Rubiales doncs els ha de tornar a seure i de la mateixa manera que van fer a la competició masculina quan trobaven conflicte en cada pas que donaven, doncs el CSD els ha de seure i ha de dir, a veure, això s'ha d'acabar, perquè aquest és l'últim episodi, com ara comentaves, les reivindicacions de les àrbitres són del tot justes, justíssimes diria jo, però no pot ser que el problema aparegui dos dies abans d'iniciar-se la competició. I no pot ser que la Federació Espanyola de Futbol, la Lliga de Futbol Professional Femenina i el CSD permetin que una jornada que està anunciada des de fa dos mesos no comenci i s'acabi donant la imatge que es dona, perquè fa molt mal a les jugadores. I això no deixa de ser la nova joguina que han trobat Rubiales i Tebas, que tenen moltes ganes de discutir-se des que tots dos van accedir als seus càrrecs.
Explica'ns, és que jo ho sento molt des de divendres parlar d'això, però encara no he entès. O sigui, les àrbitres van amb Tebas, o sigui...
Les àrbitres van amb la federació. Les àrbitres són de la Federació Espanyola de Futbol.
I què pinta,
i per tant,
Tebas?
La Lliga de Futbol Femení s'ha professionalitzat i, òbviament, elles reclamen que, com a part d'aquest joc, s'han de professionalitzar. Perfecte, doncs fins aquí tot d'acord.
I què pinta Tebas?
Tebas està al darrere de la Lliga de Futbol Professional Femenina, perquè la Lliga de Futbol Professional Femenina hi ha una presidència votada pels clubs. Dels 16 clubs que formen la Lliga Professional, n'hi ha 12 que ja fa uns anys que estan constituïts com associació, l'Associació de Clubs Femenins de Futbol, ACFF. Uh-huh. Aquesta associació té la seu a la Lliga de Futbol Professional, a la Lliga Masculina. Uh-huh. És a dir, Tebas és qui va veure el negoci aquí i va impulsar aquest...
I vols dir que és
va veure
qui
clar que els havia de donar de suport. I, no, vull dir, això, els clubs són... Aquests mateixos clubs ho saben, els que hi són i els que no hi són, que al darrere de tot hi ha Tebas. I Tebas és el que ha trobat una nova joguina, juntament amb Rubiales, no exculpo cap dels dos.
Però què vols dir, que anima les àrbitres a fer la reivindicació?
No, això és Rubiales qui anima les àrbitres a reivindicar les gines per bloquejar l'inici de la competició.
Sí, potser no l'estic explicant bé.
No, Rubiales, com a president de la federació, anima les àrbitres a plantar cara a la Lliga de Futbol Professional, on ja t'hi vas al darrere.
Sí. Aquí les dues institucions tenen moltes ganes de conflicte. I aleshores, ells dos han trobat aquesta joguina perquè en el futbol masculí ja fa temps que no es poden discutir. I per què no es poden discutir? Perquè recordareu els famosos pactes de Viana, o pacte de Viana, on el CSD va seure Rubiales i Tebas, aleshores era Irene Lozano la presidenta del CSD, els va seure a una mateixa taula i va dir, s'ha acabat de discutir-se si es pot fer un partit a Miami o no, si es pot jugar en divendres o no, si es pot jugar en dilluns o no. Fem un conveni de col·laboració aquí on quedin clares i claríssimes les competències de cadascun. Van firmar aquell conveni de col·laboració i ja no hi ha hagut més problemes en el masculí. Què passa? Que quan la Lliga Femenina la professionalitzen, aquest conveni ara mateix no existeix. I des que existeix aquesta Lliga Professional, cada pas que es dona és un conflicte. Calendari, tots dos la volen sortejar. Pilota, tots dos volen presentar la seva pilota. Logo, resulta que hi ha un logo de la Lliga i un logo de la Federació. I l'últim cas, l'últim cavall de batalla, és aquest de les àrbitres, que, insisteixo, les reivindicacions són del tot justes, però si tu et vols posar d'acord, t'acabes posant d'acord, perquè des de la Lliga Femenina s'ha fet una proposta. Però què passa? Que es fa una proposta però que no volen que la federació hi entri. És el que han decidit de cara a demà, que volen negociar directament amb les àrbitres. La federació, que tampoc té ganes que això vagi endavant, posa pals a les rodes i no trasllada ni tan sols les propostes que li arriben des de la Lliga. En conclusió, arribem a la primera jornada i insisteixo que és que les àrbitres no són més que l'instrument d'aquests dos senyors per continuar discutint-se. Sí. I s'acabaran posant d'acord aquesta setmana, vull pensar, perquè el Consell Superior d'Esports hi entrarà, uh-huh, i entrarà a fons. Però el que és una llàstima és que això hagi arribat a dos dies abans de la jornada i que fins i tot et diré que això en una jornada de Lliga Masculina no hauríem arribat a aquest punt, perquè no ho haurien permès les institucions i perquè fins i tot Rubiales i Tebas haurien estat conscients de que són els principals perjudicats. Però Aquesta lliga femenina encara no té prou força perquè ningú li importi realment més enllà de les seves baralles personals.
Demà hi dedicarem una bona estona a Catalunya Ràdio, al Tot Costa, a tractar el tema, un cop ja s'hagin reunit les àrbitres amb la lliga, amb la patronal, per intentar arribar a un acord. Ara anem un moment a publicitat, són només dos minuts, quan tornem sí que ens centrarem ja en el partidàs de dimarts a Munic.
Xavi Campos.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
El teu pare i companyia eren els lleons. Nosaltres serem els guepards. Del somriure dels guepards, de Sebastià Bennassa, Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
59.939, 59939 de la sèrie 55.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A la mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i el Ferran Martínez, i la final del US Open que estan jugant a Flushing Meadows a Nova York el murcià Carlos Alcaraz i el noruec Casper Ruud. Ha guanyat el primer set Carlos Alcaraz 6-4, el segon el domina Casper Ruud 3-2, però el servei és per Alcaraz amb 30-15, o sigui que de moment equilibri en el segon set. Roger Bosà, tenim informació sobre com està el senyor Sucamero, que és l'aficionat del Cádiz que ahir va patir l'infart a la graderia?
Doncs que està bé dins de tot. Avui hem sentit la seva filla, la cadena COPE, ha explicat que està estabilitzat, que de moment està sedat, està adormit i que ara esperar a veure com evoluciona.
L'hospital, senyor sí. Sucamero, no coneixem el nom, per això no el tractem com a senyor.
No ha transcendit, no.
No ha transcendit. Anem al futbol. Què us va deixar el partit d'ahir del Barça a Cádiz, el 0-4? Amb quin aspecte us quedeu? Podeu dir-me en un, Uri?
Bueno, jo crec que la solvència que va demostrar l'equip jugant amb la majoria de suplents, o no amb la majoria de suplents, però sí amb quatre jugadors titulars que són els que acaben marcant les diferències. Jo crec que al final el gol va arribar i entrar a la segona part, però jo en cap moment vaig patir pel partit. Defensivament el Barça es va mostrar molt segur i jo crec que és una victòria que tard o d'hora hagués arribat.
Sònia.
Va, em quedaré amb un nom propi, perquè respecte al partit estic d'acord amb l'Oriol.
Dembélé?
Frenkie de Jong. No, em quedaré amb Frenkie de Jong perquè crec que el seu nivell es confirma també en aquest partit que el seu nivell ha pujat suficient com perquè Xavi tingui un problema, que és que té tres interiors d'un nivell altíssim, que són Pedri, Gavi i de Jong. I jo mira, ho reduiré. Pedri el dono per descomptat, però entre Gavi i de Jong no m'atreveixo. O sigui, tindria un problema si fos Xavi, perquè és molt difícil
per dimarts,
decidir.
Per dimarts, vols dir? Per dimarts.
Sí, de cara, exacte, pensant en el partit de dimarts. És molt difícil deixar un dels dos fora d'aquest partit.
Mm-hmm. Ricard.
Doncs jo el modificaré una miqueta, diré que em quedo amb Gavi, perquè crec que en aquesta situació de De Jong, que va fer un pas endavant i que confirma que ha canviat, que pesa molt més en els partits, que té ganes de fer-se espai, l'inici de temporada és molt bo, i un partit com el d'ahir, que probablement no l'ajuda en el context, ho fa molt bé, és que Gavi no baixa mig centímetre, o sigui, és que va fer una primera part extraordinària en la pressió, en les arribades pel carril interior fins a la línia de fons, és a dir, ara deia la Sònia el tema de la competència, o sigui, De Jong creix, però és que Gavi no cau, i aleshores, clar, no és fàcil per Xavi fer, diríem, el canvi de guàrdia.
Ahir va canviar Gavi, l'última mitja hora, 25 minuts. Sí, o sigui, el descans és per Gavi. Deia que acumula dos partits consecutius abans de Munic, però vaja, jo no sé si això és definitiu.
No, però jo crec que no. Jo penso que no ho farà encara el canvi de guàrdia. Va començar amb Pedri i Gavi. Gavi està responent i, com dic, no baixa malgrat el creixement de De Jong. I aquí la competència als interiors és interessantíssima, perquè que si està quedant una mica enrere, a Pablo Torre li costarà molt entrar, per tant, per tres places, perquè afegeixo Busquets, bé, De Jong també ha jugat com a mig centre, hi ha quatre futbolistes, curiosament, en un mig camp que no pesa com ens pensàvem que pesaria en el joc del Barça, però ara mateix amb problemes per Xavi per prendre decisions.
Ferran.
Mira, jo és que amplio, no només em quedo al mig del camp amb De Jong, Gavi, sinó la competència amb tot l'equip, perquè hi era un partit que Xavi ja ho va dir a la prèvia, que podia ser trampa, perquè jugaves contra el Cué, un equip que no havia marcat, però el fet de tenir tanta competència i tenir els jugadors tan endollats fa que puguis resoldre el partit, encara que no sigui un joc brillant. I no només hi ha competència al mig del camp, a davant ahir va tenir minuts Memphis, va entrar Ferran de titular, van acabar entrant Lewandowski i companyia, però també a darrere vam veure Bellerín de titular, minuts per Marcos Alonso, un gran Balde una altra vegada... Així que l'equip el veig molt endollat i per això també es treuen els partits.
Mm-hmm. I que la Sonia, el Ricard i el Ferran han dit noms, deixa'm dir també. Vinga. Rafinha. Em sembla que està deixant uns detalls d'una qualitat extraordinària. La primera part, el xut que fa el pal.
És bo.
Brillant, intel·ligent.
Aquest xut el té molt interioritzat, eh?
Però la primera part, Uri, no és rodona, eh?
No és rodona.
I el primer gol, la passada que fa, és mig gol.
Li agrada molt fer aquesta passada.
No, però buscar, no, és una passada...
Buscar profunditat
és una passada de privilegiat.
Sí, sí. A la final del US Open, Casper Ruud ha trencat el servei de Carlos Alcaraz i el segon set el domina 4-2. Sabeu que el primer set l'ha guanyat Carlos Alcaraz 6-4. Ara 4-2 per Ruud, 30 iguals en el servei del noruec. Ara us pregunto per l'11 de Múnich, amb aspectes molt concrets. A la defensa, Ricard, qui creus que farà de lateral dret?
Koundé.
Sònia?
Koundé.
T'estic copiant una mica la de Xavi, eh? Ferran?
Araujo.
I Koundé el poses de central, eh?
Sí, de central.
Uri?
Koundé.
Arbusà?
Koundé,
també. Al mig del camp, a Busquets i a Pedri, els donem per segurs 99,9%, si no passa res, oi que sí? I Gavi o De Jong, Ricard?
Gavi,
has dit abans. Sònia?
Jo crec que tria Gavi, sí.
Gavi. Ferran?
Gavi, també.
Uri?
Gavi.
Arbu?
Gavi,
unanimitat. I al davant hi ha algun dubte? Algú creu que no jugaran Lewandowski com a davanter centre i als extrems sigui a la banda que sigui Dembélé i Rafinha?
Jo no. Jo crec que seran tots tres.
Jo també.
Sí, eh? Sí. Tots. A veure com ho veu
l'Alexandre. Jo crec que Daniel era lateral esquerra, que en principi jo crec que serà Balde.
Ah, això no us ho havia preguntat. Sí, vinga, va. Balde, eh?
Balde, però amb dubtes, sí.
Balde, jo també. Posto per Balde, Arbu?
Balde.
Balde, Torque?
Balde.
Sònia?
Balde.
Ferran?
Jo, després del partit de Cádiz, Balde, també.
Balde. Estem molt avorrits, eh? No
sí, però dubtava molt, eh? Perquè jo pensava que Marcos Alonso tindria més estona per arribar amb més ritme.
Estona i amb l'aturada per
l'infart. I jugaria amb Múnich.
Qui ha dit Araujo de lateral dret, el Ferran?
Jo, sí.
I de centrals?
Koundé, Eric,
sí. A veure si ens genera una mica més de debat l'Àlex Dalmas, va.
Sencer.
Aquesta temporada, aquesta cançó que es diu Agafant l'horitzó de Charango és la nova sintonia del Futbol Club del Mas, perquè l'Àlex del Mas ho va volir així. Bona nit, Àlex.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tens clar l'11 de Munic?
Sí, el tinc clar, però seré avorrit, eh, com tu dius.
O sigui, Koundé lateral dret, Balde lateral esquerra, Gavi acompanyant al mig camp a Pedri i a Busquets, i a dalt, Lewandowski amb Rafinha i Dembélé.
Sí, l'únic que et posaré dos matisos. Primer de tot, no sabem exactament l'estat d'Eric, perquè jo crec que si hi ha hagut la inactivitat que hi ha hagut, l'única porta oberta que deixaria possiblement seria que no estigués bé del tot i que entrés Christensen aquí. I l'altre, convençut de que sortiran aquests tres, però que Rafinha començarà...
Sí. Ah, d'acord, digues, s'ha tallat un moment.
Sí, i que a dalt sí que coincideixo amb aquests tres, però crec que serà Rafinha qui parteixi de la dreta i Dembélé a l'esquerra.
Rafinha a la dreta, com ahir, no? I Dembélé a l'esquerra, que quan surt Dembélé, oi, Ricard, que va mantenir la posició, sí, de Rafinha a la dreta?
Sí, sí, això sí. Està agafant força com a tendència.
Uh-huh. Més Rafinha a la dreta, sí, i Dembélé a l'esquerra. Àlex, on, sí, i com li pot fer mal al Barça a aquest Bayern de Múnich?
Mira, jo us diré quatre coses, quatre punts molt, molt definits. El primer de tots és el primer de tots és buscant moments de pausa, és a dir, buscant moments de possessió llarga. És a dir, el Barça ha millorat en el ritme, però encara no està al nivell que està el Bayern de l'anada i tornada. Per tant, el Barça ho necessita i el Bayern li fa molt mal, això. Jo recordo que en l'últim partit que ja hi havia Xavi a la banqueta davant del Bayern, el Barça té 15-20 minuts molt bons, però no aguanta la pressió alta. Inclús aconsegueix robar-los, però no l'aguanta. Per tant, ha de buscar moments de pausa. Ell mateix ha de buscar moments de pausa. El segon punt és amb el segon mitja punta, diguéssim, amb Pedri i Gavi, perquè ens entenguem, a priori ha de ser un 4-3-3 contra un 4-2-3-1 i amb un Bayern que ve apretat dalt. Per tant, la pressió individual es farà amb el mitja punta, en aquest cas amb Müller sobre el segon central, i per tant al mig quedarà un 3-2 per al Barça. El Barça l'ha de saber jugar aquí, tant per sortir de pressió com després a camp contrari. I això passa perquè Pedri i Gavi probablement es separin de línies de passada entre ells dos i entre Busquets, però amb aquest tercer migcampista el Barça jo crec que és més domini. El tercer punt us posaré les esquenes de Davis, sigui Rafinha, sigui Dembélé.
Del lateral esquerre del Bayern, el canadenc.
Sí, sí, lateral esquerre. El Bayern fa una cosa en sortida de pilota, que és que fa sortida de 3, tira Davis, li deixa tot el carril a Davis, com moltes vegades hem vist al Barça amb Jordi Alba, i Sané, que normalment està a l'esquerra, va cap a dins. Per tant, això genera un procés de canvi, no?, en atac-defensa, no?, aquest canvi de xip. Aquí el Barça els pot agafar, i més si està amb els extrems que tenim, per tant, és un punt per on el Barça li pot fer mal. I a l'últim us posaria Lewandowski, la zona entre línies, en aquest triangle, just darrere de Kimmich i amb els dos centrals, crec que Lewandowski és superior. Estem parlant de tres bons futbolistes del Bayern, però Lewandowski és superior, coneix molt bé aquell camp, coneix molt bé la manera de jugar, coneix molt bé les debilitats de l'esquena de Kimmich. Crec que si el Barça aconsegueix connectar amb ell, pot fer molt mal.
Uh-huh. El Bayern ahir va empatar contra l'Stuttgart a casa, 2-2, venia de guanyar al camp de l'Inter a la Champions 0-2 en un bon partit, sobretot la primera meitat, però els tres últims partits de la Bundesliga, el d'ahir contra l'Stuttgart, la setmana passada a Berlín, també va empatar fora de casa, i fa dues setmanes va empatar a l'Allianz contra el Mönchengladbach 1-1, si no recordo malament. O sigui, són tres partits consecutius amb empat a la Lliga, que és poc habitual, això, en el Bayern. El Bayern actual fa menys por que el de la temporada passada, que va golejar el Barça tant aquí com allà?
Personalment crec que sí, que em fa una mica menys. En general està bé, és un equip que està bé, no diré que el Bayern no és potent, perquè això aquí coincidiríem tots. Però crec que amb Lewandowski hem perdut, és a dir, amb el canvi de Lewandowski per Mané, jo crec que perdem una mica, i sí que l'estem veient que dona algunes concessions més que donava temporades anteriors. A mi em sorprenen molt els 5 gols encaixats en 6 partits a Bundesliga, el partit d'ahir, per exemple...
Ahir li han donat 2 gols a l'Stuttgart, que un dels exacte, per mi... potser sí, no l'haurien d'haver anul·lat.
Exacte, en cas de 2 gols hi ha 2 discutibles, jo crec que un era gol, per tant sí que està donant una miqueta menys. Em sembla que ha baixat, no un graó perquè seria potser dir massa, però ha baixat mig graó, i el Barça n'ha pujat 2, per tant jo aquí veig un partit super disputat.
Arbusà, deies com han pràcticament descartat?
Bé, dubte seriós, perquè ja no va jugar ahir, ni a la banqueta.
Musiala, que ja es va fer mal.
Musiala, en principi, res greu. Coman sí que és dubte seriós, sí.
Uh-huh, uh-huh. Dius que Lewandowski el troben a faltar, eh?
Sí, sí, per mi el troben a faltar molt. És a dir, un dels grans canvis, o una de les coses que ha canviat respecte als duels anteriors, és que aquesta vegada el més bo el tenim nosaltres, no?, per dir-ho d'alguna manera, i això no és poca cosa. A vegades el futbol es resumeix en coses senzilles, i és això, és un jugador que et genera molt per si sol, que ara mateix el Bayern no el té i que el té el Barça. A partir d'aquí doncs hi ha altres diferències, però aquesta em sembla molt notòria.
Mm-hmm. Passem per Múnich un moment. L'Oriol Serra és el corresponsal de Catalunya Ràdio Alemanya, i avui ha viatjat a Múnich per seguir tota aquesta prèvia del Bayern-Barça de dimarts. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Com respira Munic?
Doncs mira, Munic respira fresquet, prepareu-vos perquè fa fresqueta, estem ja entrant a les portes de la tardor, i la poca estona que hi he pogut ser, perquè he arribat aquest vespre, doncs he vist una ciutat de diumenge al vespre, amb gent que acabàvem d'aprofitar el cap de setmana, i no he vist ambient de futbol encara és aviat.
Encara no, o sigui que a Munic potser no se'n parla gaire de moment del partit de dimarts, potser en parlem més aquí, segurament. La gent sí. Del Bayern, que es reparteix per tot el territori alemany, els hi fa especial il·lusió? Com estan afrontant aquest partit contra el Barça, a qui han rebregat les últimes vegades que s'hi han enfrontat?
Sí, exacte. És a dir, estan molt confiats darrerament amb el Barça. Jo crec que és un equip que havia fet molt de respecte sempre a qualsevol equip de la Bundesliga, però també el més gran, el més poderós de la Bundesliga, que és el Bayern. I clar, d'ençà dels darrers resultats davant del Barça, doncs sí que se li ha perdut una mica de respecte, no ens enganyem. Ara, com tu bé saps, l'arrencada del Bayern en aquesta temporada ha estat desastrosa. Estem parlant de la pitjor arrencada dels darrers 12 anys. Per tant, és un Bayern una mica despistat.
No és un Bayern d'aquells que facin por el que ha començat aquesta temporada.
No. Pensa, mira, i aquí sí que et puc dir que vaig veure el partit no amb la màxima comoditat, perquè pràcticament m'hi vaig colar en aquest partit, que va ser el de l'Unión contra el Bayern.
Sí, la setmana passada.
Aquest empat, no?, fora de casa. O sigui, han estat dos empats fora de casa. Dos empats a casa.
I una casa, recordem, el de Berlín, que dius.
El Mönchengladbach també van empat a casa. I bé, en aquest partit fora, amb l'Unión, jo vaig veure un Bayern sense idees, amb molt poca creativitat, un Sané que anava despistadíssim, semblava que no sabia ben bé on col·locar-se, el Müller que surt a la segona part... i li comencen a fallar les forces també amb aquest home, almenys amb això és el que em va semblar, I bé, no se n'acaben de sortir, sobretot del mig camp en endavant, i el nom de Julian Nagelsmann, l'entrenador del Bayern, comença a estar al punt de mira d'algunes crítiques, o sigui, jo no sé si li permetran anar perdent dos punts a cada partit, perquè clar, una cosa és no perdre, però clar, si no guanyes ja sabem com va la cosa, i el Bayern ara mateix no té el lideratge, el té l'Unión, precisament, un equip modestíssim i que ha començat amb molta força en aquesta temporada, i que ara mateix és líder, li treu un punt en el Bayern, i clar, això és una sensació de derrota per l'equip que ha guanyat les Bundesligas dels darrers anys, no?
Gràcies Oriol Serra, el corresponsal a Alemanya de Catalunya Ràdio, que passarà aquests dies a Múnich, amb qui connectarem fins al dimarts per viure aquesta prèvia del Bayern-Barça. Gràcies, Oriol, bona nit.
Bona nit.
De Múnich a Nova York, Casper Ruud acaba de guanyar el segon set de la final del US Open, igual al partit, 6-2 ha guanyat el tenista noruec, amb dos trencaments, de fet ha tancat el segon set amb un trencament sobre el servei de Carlos Alcaraz, que havia començat bé aquesta final, 6-4, però en el segon, reacció de Casper Ruud, que igual al partit a un set.
A Alcaraz li agraden els partits èpics també, necessita que siguin a 5-7.
Sí,
se n'ha anat una mica del partit Alcaraz.
Sí, sí, estic d'acord amb tu. Ferran, se n'ha anat una mica del partit, crec que no és del tot infreqüent. O sigui que, bé, és molt jove i aquestes experiències són noves i de tant en tant doncs marxa del partit. Enquesta ràpida sobre el Bayern, que tant l'Àlex Dalmas com l'Oriol Serra, vaja, tenen menys por que fa un any, per exemple. De 0 a 10, quina por us fa aquest Bayern de Múnich? Ricard.
Home, 9.
9. Uri.
7 i mig.
No baixes. Sònia Salmà.
9.
9 també. Ferran Martínez.
Un 7.
Un 7. O sigui, aquí tenim la Sònia i el Ricard Torquemada, que encara li tenen molta por al Bayern, el respecten moltíssim, tot i que no veuen una dinàmica molt, molt bona. I el Ferran Martínez i l'Oriol Domènech, que deuen veure molt bé el Barça i també veuen debilitat en el Bayern.
La resposta del Bayern també és per com està el Barça, i la baixa de Koeman, que és molt important, i si a sobre li afegeix la de Musiala, també pot ser important.
Ara ens hem d'aturar un moment. Diumenge passat, amb l'estrena de la temporada del Club de la Mitjanit, vam estrenar una col·laboració, la del Doncas, que és un noi que té un perfil de Twitter que fa anys ja està instal·lat a l'univers digital del Barça i que sovint té accés a informacions que són interessants i que s'acaben confirmant. A l'estiu, pensant una mica en aquesta nova temporada, vam pensar en fer algun retoc i ens vam posar en contacte amb ell. La setmana passada, el Doncas va estrenar-se aquí al Club de la Mitjanit. Entre altres coses, va explicar que Joan Laporta estava passant la nit a Israel, a Tel Aviv, a la festa d'aniversari de Pini Zahavi, que és el representant de Lewandowski, amic personal de Laporta i que, com és habitual en totes les operacions, la majoria va cobrar una important comissió pel fitxatge de Lewandowski pel Barça. També va explicar que Piqué va voler comprar un percentatge de Barça Studios i així li va plantejar a Joan Laporta en un dinar a un restaurant que és aquí molt, molt a prop de la ràdio. La primera intervenció del Doncas aquí al Club de la Mitjanit va generar molt moviment a les xarxes, amb partidaris i amb detractors. No hi estem gaire acostumats i incomoda una mica. I m'agradaria que quedés clara una cosa, que és important. Que en cap cas la idea del programa és canviar-li l'essència, això ha de quedar clar. A més, també ha passat aquesta setmana que el diari Ara va aprofundir en la història de Gerard Piqué i Barça Studios i el Barça va emetre un comunicat el dimecres desmentint oficialment que Piqué fes una oferta per comprar aquest actiu. Doncs tenint en compte tot això, no tenim més remei. Que saludar el Doncas. Doncas, bona nit.
Bona nit, Xavi. Com esteu?
Aviam, per parts, el tema Piqué-Barça Studios. Vols rectificar alguna de les coses que vas explicar aquí la setmana passada? Vols ratificar-te?
Home, no, m'agradaria ratificar... Vull respectar el comunicat del Barça, no? Que suposo que va en la línia de rescabalar la imatge de Gerard Piqué i em sembla perfecte, però jo doncs segueixo amb aquesta informació i bé, ratifico sense voler polemitzar ni molt menys, que no seria aquesta la meva intenció.
Què tens per avui?
Doncs avui tenim una miqueta una cosa sobre Dembélé.
Dembélé, perquè Dembélé quan fa que no es lesiona?
Doncs mira, Xavi, realment Dembélé porta gairebé 10 mesos sense lesionar-se muscularment.
Sí. Això és novembre del 2021, aproximadament, no?
Exacte, el dia 4 és la seva darrera lesió i el dia 5, Xavi, aterra al Barça, que és com una espècie d'epifania, de revelació pel jugador francès, que doncs, finalment ja porta, com hem dit, doncs 10 mesos sense lesionar-se.
Mm-hmm. Has descobert un informe, Doncas, un informe que tenen al club, és un informe intern, que ens fa entendre una miqueta per què Dembélé ha deixat de lesionar-se.
Això mateix. A més de tot aquest embolcall que se li ha fet al jugador francès amb la contractació de Ricard Pruna, l'arribada de Carlos Rodríguez Nogueira, que va ser la persona que va tensar ahir el desfibrilador...
Carlos Nogueira, el noi de la CUAC, sí que té una part important de feina en el fet que els jugadors del Barça, i creuem els dits i toquem ferro, hagin deixat de tenir lesions musculars.
Exactament, i també els nutricionistes Toni Lizárraga, del Barça, i un de personal del jugador francès, que es diu Anthony Podebo, que també doncs, pren cura de la nutrició del jugador. Doncs, a més de tot d'aquest embolcall que se li ha fet al jugador francès, doncs, hem pogut saber que el Barça ja feia un parell de temporades que tenia un estudi molt detallat que determinava que el jugador doncs, ja no passaria, ha arribat a una maduresa muscular que determina que no patirà gaires lesions i no volem doncs, cridar amb el temps, però que no patirà gaires lesions a partir d'ara. Això lligat a una nova visió del jugador que ja dona més entrevistes al postmatch, fins i tot als diaris de la ciutat de Barcelona i la confiança de Xavi doncs fa albirar un futur molt esperançador pel jugador francès.
Tu t'hi jugaries un pèsol que Dembélé acaba la temporada sense cap lesió muscular?
És molt complicat, però esperem que sí. Va passar d'ençà de la darrera el 43,5% del temps fora de joc. Es va perdre fins a 102 partits en 13 lesions i és molt difícil de pronosticar que no tornarà a patir cap més, però creuem els dits, esperem que així sigui.
Des que ha arribat Xavi, cap lesió muscular a Dembélé. És el Doncas, aquí, al Club de la Mitjanit. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, bona diada i saludos cordiales.
I I ara tenim 6 minuts per actualitzar la final del US Open, primer joc del tercer set, breakpoint a favor d'Alcaraz, de moment n'ha desaprofitat un, primer set per Alcaraz, segon set per Casper Ruud, i el cas Raúl de Tomás, que és un cas estranyíssim, perquè està a punt d'acabar el Rayo Vallecano, traspassat, però a les negociacions s'han agredit, sembla que ser mútuament, el president del Rayo i el representant de Raúl de Tomás. I és difícil d'entendre que, tot i les agressions, això no es trenqui i l'operació tiri endavant. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Com ens ho expliques, això?
Bé, això té una explicació... És costa, eh? Costa d'entendre que avui en dia encara hi hagi aquest tipus d'accions. Dijous a la nit, quan ja s'ultimaven les negociacions entre Ivan Álvarez, el representant de Raúl de Tomás, i Raúl Martín Presa, el president del Rayo, efectivament van arribar a les mans, però ahir va fer un comunicat al president del Rayo dient que l'agressió la fa Ivan Álvarez a ell, al president del Rayo. Un cop de cap a la cara, al nas, i no és a l'inrevés com s'havia o com havia
transcendit. Sí, però i com és que no trenquen les negociacions? Tu estàs negociant alguna cosa amb algú i et dona un cop de cap al nas i te'l fissura i continues parlant? O sigui, mira, el negoci és tan important, són tan professionals com per no tenir en compte un fet com aquest?
Mira, t'explico la raó i segurament l'entendreu.
Difícilment
l'entendrem. Les negociacions a l'engròs, per dir a algú, la base de la negociació era impepinable. Raúl de Tomás anava al Rayo per la xifra que ja hem comentat, els 12 milions al cap i a la fi del valor de l'amortització, però el punt de discòrdia, atenció, era que Ivan Álvarez, com a representant de Raúl de Tomás, volia les seves comissions. Clar. I Raúl Martín Presa no li ha volgut pagar per una raó molt clara, i és que aquesta negociació de Raúl de Tomás al Rayo l'han efectuada unipersonalment el mateix jugador amb Martín Presa, i els intermediaris, és a dir, els representants, en cap moment
han intervingut.
Massa paper aquí, massa rol. Per tant, en el moment en què Ivan Álvarez reclama la part que li pertocaria com a representant, el senyor Martín Presa li diu: escolti'm, aquesta negociació l'hem dut a terme el senyor Raúl de Tomás i jo de forma personal,
sí,
i vostès...
No ha treballat, no té dret a comissionar, no?
Com?
No ha treballat, vostè no ha treballat, no té dret a la comissió.
Exacte.
És això.
Exacte.
El traspàs és al Rayo per uns 12 milions d'euros?
Això mateix, 12 milions que, compte, aquí s'inclouen les variables, més o menys calculem que són uns 9 més 3, una cosa així, el que passa que són variables, diríem, entre cometes, fàcils d'aconseguir, per entendre's. I el que hauria de percebre al cap i a la fi l'Espanyol són aquests 12 milions, que, com us diem, és el valor de l'amortització i poca cosa més.
Molt bé. Demà oficial, dimarts oficial...
Sí, entre demà i dimarts. Demà probablement, sí.
Demà, dilluns, probablement oficial. I aquest noi marxa a Madrid i ja us el traieu de sobre. Se'l treuen de sobre a l'Espanyol, que és el que volien.
Li interessava l'Espanyol tant al club com a l'equip, com a Diego Martínez. Marxa demà mateix, de fet ja és a Madrid, ell de fa dies, i entrenarà, i compte, no el podran inscriure fins al gener i no podrà debutar amb el Rayo fins al gener.
Sí, sí, o sigui, el Mundial no el jugarà perquè, vaja, no. És altament improbable que Luis Enrique el convoqui si no està jugant. Gràcies, Sergi, bona nit.
Adéu, Xavi, bona nit.
Us acomiadaré també a vosaltres. Deixem la final del US Open amb un set iguals entre Alcaraz i Casper Ruud a l'inici del tercer set. Carlos Alcaraz ha guanyat el servei de Casper Ruud i ha fet un trencament. A veure, fem enquesta rapidíssima. Qui guanya la final? Uri.
Alcaraz.
Ricard.
A 5 sets.
Alcaraz a 5 sets. Sònia.
Ja he dit abans que no en tenia ni idea, però com que l'estem mirant aquí, doncs vaig a dir Alcaraz.
Alcaraz. Ferran.
Alcaraz també.
Alcaraz. Del Mas.
Jo de tenis tampoc en tinc ni idea, però em sumo, Alcaraz.
Canvio el meu pronòstic i dic que guanyarà Casper Ruud, tot i que Alcaraz consolida el trencament i avantatge a
demà, Casper. Demà m'expliques íntimament els criteris d'aquest canvi, que m'interessen moltíssim,
Bé, abans de començar la final, veus a Alcaraz jugant partits durs però amb un ritme altíssim, i a la final el veig perdent la concentració per moments, com deia el Ferran Martínez, però és veritat que ara domina el tercer set per 2-0. Trencament a favor de Carlos Alcaraz. Ara sí, tanquem. Gràcies a tots.
Adéu.
Adéu, bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.
És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar aquest Club de la Mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, l'Andrea Martínez i el Carlos Morales al control central, el Roger Busal, l'Arrens Macià, el Francesc Ripoll a la redacció, i el record especial d'avui és per la Cati. Alguns sabreu de qui parlo, la resta ara ho descobrireu. La Cati és una noia jove, només té 30 anys, però ja és madura. Puntual, rigorosa, seriosa, però de les que sempre fa companyia tant a casa com al cotxe, mai no falla, ni de dia ni de nit, ni al matí ni a la tarda. Sempre hi és. Aquí a la ràdio tenim una llegenda urbana que diu que un dia algú va preguntar qui era aquesta Cati, de la que tots parlàvem a la redacció. La Cati és Catalunya Informació, la millora informativa 24 hores de Catalunya Ràdio, que avui ha fet 30 anys i que tot ho resisteix. Llarga vida a la Cati, felicitats a tots els que en formen part i n'han format part, i sobretot felicitats als oients, que saben que quan la necessiten sempre hi és. Llarga vida, Catalunya Informació. Bona nit i bona setmana per tothom.